Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una bona notícia. La continuïtat de la Mobile fins 2030 atorga tranquil·litat i seguretat a tant als organitzadors com a Fira de Barcelona. La decisió de prorrogar 6 anys més la Fira dels Mòbils representa desvincular-se de períodes electorals municipals. El Mobile i la seva potencialitat es queda. I s'evita una marxa que hagués estat devastadora per la capital catalana, per economia i per imatge. Bona tarda, sóc Sergi Tor, i quan el Mobile a primera hora d'aquest matí ha anunciat la seva continuïtat, no està de més recordar que la Fira dels Mòbils es va plantejar seriosament marxar el 2017 com a conseqüència del desafiament independentista. Tantes coses ens van dir que no passarien i que van passar, i el Mobile aquells dies va estar més fora que mai. I Ada Colau, que 4 mesos abans d'aconseguir l'alcaldia de Barcelona, declarava que el Mobile no era sostenible i que s'havia d'auditar. Amb el pas dels anys, ha canviat radicalment d'opinió. Ara parlarem amb de Colau i del seu present polític, però anem a l'important. El Mobile, que va arribar al 2006, i tot i la competència d'altres capitals mundials, assegura la seva continuïtat a Barcelona fins al 2030. Què significa aquest anunci? Yolanda Canales, bona tarda.
D'entrada, que la ciutat s'asseguri un esdeveniment que genera un impacte econòmic aproximat de 500 milions d'euros. És la fira, de fet, més important que té Barcelona. Es donarà més detall d'aquest acord al juliol, però en tot cas, des de la GSMA, que és l'empresa organitzadora del Mobile, diuen que la relació amb Barcelona és un èxit rotund i assenyalen també a la capital catalana com un element clau per crear un ecosistema al voltant de la indústria del mòbil. Una cita, recordem que va arribar a Barcelona el 2006 i que s'ha celebrat de forma ininterrompuda fins la aparició de la pandèmia al 2020. Notícia que, evidentment, ha estat aplaudida per la majoria de la classe política. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat que això situa Catalunya com un referent tecnològic mundial. També el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, deia que és una bona notícia per al sector digital.
Tenim el Mobile assegurat a Catalunya fins al 2030 i això, evidentment, és una gran notícia pel país, pel sector digital a Catalunya. Ens situen al mapa.
I ja ho deia Sergi, l'alcaldessa de Barcelona, fins fa poc no li agradava gaire la presència del Mobile, deia que s'havia de repensar aquest tipus d'esdeveniments, però avui, en canvi, sí que es mostrava molt contenta perquè així Barcelona esdevé una capital tecnològica. Ada Colau també destacava que ha estat fruit d'un treball conjunt de totes les administracions.
És fruit d'unes convences que s'han portat amb discreció durant aquestes darreres setmanes i vull felicitar a Fira de Barcelona per aquesta excel·lent feina. Que no és per casualitat, en tot cas, que arriba aquesta notícia, perquè és una relació de confiança que s'ha treballat també en uns anys que han estat complicats, però sobretot també és una confirmació de la capitalitat de Barcelona com a capital científica, tecnològica, com a ciutat de referència per un sector econòmic que és estratègic per l'economia del segle XXI.
El 20 de juliol està prevista la roda de premsa de la que parlàvem per donar els detalls de l'ampliació del contracte.
Gràcies, Yolanda. Ja han pogut escoltar a nivell polític a tothom ben la saludable continuïtat del Mobile a Barcelona, Colau i l'independentisme inclòs. Però Colau té motius de preocupació política. Segons una enquesta publicada avui pel diari El Periódico, el 72,4% dels ciutadans de Barcelona ciutat volen un canvi polític a la ciutat. La dada més preocupant per l'alcaldessa, que ja ha anunciat per cert la seva candidatura per tercera vegada, on ha quedat la limitació de mandats que defensava el seu espai polític, és que el 42% dels que van votar els comuns al 2019 volen canvi. Únicament reté el 52% del seu electorat de fa 3 anys a l'espera de sumar nous votants per pal·liar pèrdues. Segons aquesta enquesta, PSC i Esquerra es disputen la victòria entre 11 i 12 regidors. Els comuns serien tercers, entre 7-8. Junts, amb la 10 d'El Sartadi, es quedaria amb 4-5. El PP puja fins a 3 regidors, Vox entraria amb 2 regidors i Ciutadans i CUP perilla la seva presència i es queden entre 0-2. L'estudi no valora a Valens, d'Eva Parera, ni tampoc el possible impacte que podria tenir una candidatura de centre catalanista on s'especula amb Sandro Rosell com a cap de llista. Busquem ja tot seguit l'àrea de serveis. I mirem cap al salt amb aquest dilluns. Aimeta Said Elbassi, bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Catalunya, cel ennuvolat o cobert a la Vall d'Aran i a la resta, intervals ennuvolats tendint a cel ennuvolat. S'esperen ruixats i tempestes a l'interior del Terç Nord que podran ser localment forts o persistents i estendre's a altres zones del territori. Temperatures màximes sense canvis significatius arribant als 32 graus a Girona, 29 a Barcelona i 28 a Lleida i Tarragona. A més, a l'Empordà, vent del nord moderat, ocasionalment fort a la tarda. Al sud de Tarragona, vent del nord-est de fluix a moderat i a la resta, vent fluix variable amb predomini de la component sud. Demà dimarts, predomini de cel ennuvolat al principi obrint-se a clars. S'esperen també ruixats amb tempesta al Pirineu Occidental i a la tarda no es descarta algun ruixat feble i ocasional a l'interior nord-est. Temperatures màximes en ascens al Pirineu Occidental i al sud de Tarragona i al Terç Sud i l'Empordà, vent del nord-oest o nord moderat, ocasionalment fort, tendint a fluix variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I en quant a la mobilitat, destaquem que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha ampliat el desplegament de la T-Mobilitat, que estarà a disposició dels usuaris a totes les estacions fins a la zona 3. Ferrocarrils i l'Autoritat de Transport Metropolità han detallat en un comunicat conjunt aquest dilluns que la mesura inclou totes les estacions de la línia Barcelona-Barris i des de Barcelona fins a Sant Esteve de Sesrovires i Olesa de Montserrat en la línia Llobregat-Anoia. En total s'adhereixen 17 estacions més a la T-Mobilitat i es calcula que uns 30.000 usuaris se'n beneficiaran. Ara busquem tot seguit com s'està circulant per les carreteres de Catalunya. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, de moment a aquesta hora es manté encara la circulació en general fluida. Hi ha alguns punts encara amb alguna aturada, sobretot densitat, lentitud, en el cas de la C-17, el tram de Parets en sentit Vic i el de Mollet en sentit sud, en sentit Barcelona, per connectar amb l'autopista AP7. A la C-33 també hi ha aturades puntuals, a la zona de la Llagosta, en sentit sud, en sentit Barcelona, i trànsit intens també al lateral de l'autopista AP7, a la zona de Barberà, en sentit sud. Pel que fa a les dues rondes, destacar, si més d'un petit tram a la ronda de dalt, en sentit Besòs, entre Diagonal i Pedralbes, aquí amb aturades en aquesta direcció. És tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar de portar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I a les 3 i 5 Esports Cope, però busquem ara, com sempre, el nostre informatiu aquesta última hora de l'actualitat esportiva. José Luis Gil, bona tarda.
Doncs Sergi Tor, què tal? Molt bona tarda. Doncs sí, ens atem una setmana que és la que va i la que fa la transició del juny al juliol i que ha de ser una setmana important a Can Barça. De moment, i pel que fa al Mercato, un nom que torna al primer pla de l'actualitat, Ousmane Dembélé. Helena Condis.
Xavi està a la Ciutat Esportiva treballant amb la planificació i l'agent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sokho, és a Barcelona perquè vol resoldre de manera definitiva el futur del seu futbolista que acaba contracte aquest dijous, dia 30 de juny. Encara no ha donat resposta definitiva a l'oferta que té del Barça sobre la taula des de fa 7 mesos. Encara no ha signat cap contracte amb un altre equip. Té propostes, però li agradaria seguir al Barça. El club estaria d'acord, però es remet a l'oferta que hi ha sobre la taula. Hores claus per desencallar la situació d'Ousmane Dembélé.
Gràcies per l'esforç, Helena. Cuida't, l'Helena Condis, com sempre, al peu de la notícia. Més non-floppies. Robert Lewandowski. Les últimes informacions diuen que el Bayern ja estaria obert a un traspàs del davanter polonès en una quantitat que voltaria els 60 milions d'euros. Les intencions de Can Barça no passarien dels 50 milions. Ja tenim a Xavi treballant a la Ciutat Esportiva i és que, com dèiem, Sergi, és una setmana important perquè en aquesta última setmana del mes de juny s'hauria de fer oficial una de les palanques financeres, la venda d'actius, en aquest cas el 10% dels drets de televisió, un 215 milions d'euros que ingressaria el Barça per aquest concepte i que permetrien no tancar l'exercici de la 21-22 amb pèrdues econòmiques. Això pel que fa a Can Barça. A l'Espanyol, dia de presentació. José Lu Mato, nou perico per les properes tres temporades. Juan Arias.
Normalment José Lu signa per les properes tres temporades. Es diu José Lu Mato, 32 anys, mereix 1,91 m, va jugar al Celta, Hoffenheim, Inter de Frankfurt, d'altres equips, i a l'última temporada va fer 14 gols a l'Alavés en 37 partits. Diu que arriba en el seu millor moment de maduresa i avisa que pot fer un duet a la davantera de l'Espanyol molt perillós amb Raúl de Tomás.
Sí, claro, por supuesto. Al final he coincidido con Raúl cuando yo estaba en el Real Madrid Castilla, que era juvenil. Le conozco, he seguido todos sus pasos. Al final creo que somos dos delanteros completamente diferentes. Creo que podemos compaginar muy bien. Al final la decisión la tomará el entrenador. Yo vengo a ayudar, vengo a aportar toda mi experiencia, todo lo que he aprendido durante estos años. Y bueno, al final pues está claro que te quieres rodear de los mejores y si en el terreno de juego pues nos juntamos él y yo creo que bueno, creo que el problema lo tendrán los equipos rivales.
La presentació de José Lu Mato com a nou jugador de l'Espanyol. Més detalls a Esports Cope. És notícia, també en futbol, l'oficialització de la llista de Jorge Vilda per a l'Eurocopa. 23 futbolistes designades, on hi ha 10 jugadores del Barça. Paños, la portera, Paredes, Mapi, Pereira i Leila, les defenses, Guijarro, Aitana, Alexia Putellas i Clàudia Pina en el rol de migcampistes, amb Mariona Caldentell en el rol de davanteres. Un Jorge Vilda que vol aturar l'eufòria al voltant de les possibilitats d'aquesta selecció espanyola a l'Eurocopa després de la golejada ahir contra Austràlia a l'últim amistós de preparació.
Y luego fuera, pues frenar un poco la euforia, porque sabemos que, pues, que no es positiva, que eso no nos va a ayudar a ganar los partidos, todo lo contrario, eso es lo que nos puede es restar. Yo a ellas mentalmente las veo bien y pienso que una de las claves es llegar al día 8 mentalmente bien y físicamente bien para poder ganar ese primer partido.
Mentretant, en poliesportiu hem de parlar d'handbol, perquè l'handbol Granollers es queda definitivament sense invitació per disputar la propera Lliga de Campions. Anirà directament, això sí, a la fase de grups de la Copa EHF. Són les valoracions del tècnic Antonio Rama.
És una llàstima, perquè ens havíem fet il·lusions i perquè esportivament ens havíem guanyat el dret a poder estar dintre d'aquestes wildcards. És evident que es valora moltes altres coses, però això no ha de tirar enrere doncs, tota la bona feina que s'ha fet i la gran opció que és també jugar a fase de grups directe de la Copa EHF, que és amb el que ens hem de quedar i amb el que ja segur sabíem que tindríem. Sabíem que hi havia una opció, sabia que era molt difícil, i ara ja pensar en aquesta competició europea, Europa League, que serà extremadament dura també.
Repassarà com estan les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, amb blaugrana. A una setmana de que el Barça comenci la pretemporada, tindrà millor equip el Barça que la temporada passada? Optimisme, guanya el sí, 58,7% per un 41,3% que opina que no. En blanc i blau, arriba José Lu, reforça la davantera. Quants gols farà? Optimisme, més de 10 gols, 52,2%, entre 5 i 10 gols, 37,7%, de 0 a 5 gols, els pessimistes, 10,1%.
Bé, doncs hi ha optimisme entre la nostra audiència, que està molt bé, perquè s'ha de mirar sempre cap al futur amb aquest optimisme i amb aquestes expectatives. 3 a 5 Esports Cope. Per cert, José Luis, m'ha encantat aquesta definició de setmana de transició de juny al juliol.
Sí, perquè comencem dilluns el 27 de juny i divendres...
El 30 de juny, acaben moltes coses, no?
El 30 de juny acaba el contracte de Dembélé i ja començo a veure hashtags de tanta paz lleves como descanso dejas.
Setmana de transició de juny al juliol, sí. Però abans de la revetlla de Sant Pere i Sant Pau, eh?
Sí, senyor, però bueno, el que volia dir és que dilluns serem al juny, divendres, si Déu vol ja arribem, serem al juliol.
Una abraçada, però primer 3 i 5 Esports Cope avui, d'acord?
Sí, senyor, amb Alberto Díez. Fins demà, Sergi.
Fins demà. Atenció amb aquesta dada perquè és preocupant i que ens ha d'invitar a la reflexió i fins i tot doncs, a un espai de silenci. Cada 2 hores i mitja es presenta una nova denúncia per agressió sexual a Catalunya. És a dir, si érem una comissaria de Mossos d'Esquadra, hi ha un noi, una noia, un pare, una mare, un tutor, una tutora que està presentant una denúncia, a les 5 de la tarda hi haurà la mateixa situació. I a 2:15 una altra. L'any passat se van presentar 10 denúncies de mitjana diàries. Amb els últims 10 anys, les agressions sexuals s'han disparat amb un augment del 65%. Davant d'aquestes dades veritablement intolerables i veritablement preocupants, la Conselleria d'Interior i els Mossos d'Esquadra estendran la Unitat Central d'Agressions Sexuals. Aquesta unitat, per exemple, va resoldre el difícil cas i mediàtic per la seva brutalitat de la noia violada d'Igualada a totes les regions policials de Catalunya. Però, a més, hi ha una gran novetat. Es demana la complicitat de molts que estan treballant en aquelles hores a les hores més conflictives, és a dir, hotelers, taxistes, transport públic, restauradors, per prevenir agressions sexuals, Anna Gilabert.
El Departament d'Interior ha presentat aquest dilluns una sèrie de mesures per prevenir les violències sexuals en l'àmbit de l'oci, garantir la seguretat en entorns de risc i reduir les victimitzacions. Aquestes mesures s'estableixen sobre 5 eixos estratègics: la prevenció, l'atestat policial, l'atenció i seguiment a les víctimes, la investigació i la formació dels agents implicats. Les principals mesures passen per augmentar el patrullatge preventiu a les zones d'oci i millorar els atestats policials que s'aixequen quan una víctima relata a la policia el que ha sofert. L'augment del patrullatge es basarà en la situació geogràfica dels punts on, segons les dades policials, es produeixen les agressions sexuals. La millora dels atestats busca que no hi hagi absolucions judicials d'agressors per manca de prova. Montserrat Escudé, portaveu dels Mossos d'Esquadra, explica quins són els objectius d'aquest pla.
El cos de Mossos d'Esquadra posa en marxa a tot Catalunya un pla d'acció policial contra les violències sexuals en entorns d'oci, amb l'objectiu de, primer, garantir una resposta policial eficaç davant d'aquest fenomen, garantir la seguretat en entorns de risc i reduir les victimitzacions en aquest àmbit. La voluntat és començar el pla d'acció en l'àmbit dels entorns d'oci, però ampliar-lo a altres contextos, com és la violència sexual en els entorns de parelles i les famílies, amb especial atenció a les victimitzacions infantils.
El pla respon a l'increment de les dades de violències sexuals que es concentren en les regions metropolitanes. Segons les dades, les noies entre els 14 i els 21 anys són les que més ho pateixen. Els Mossos també destaquen que entre el 2021 i fins al juny del 2022 s'han produït 288 agressions sexuals amb submissió química.
L'ampliació de l'aeroport del Prat, el retard a les energies renovables, Catalunya està a la cua de les comunitats espanyoles, la fallida candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern 2030. És una llista que comença a ser llarga de grans projectes paralitzats o descartats a Catalunya en la presidència de Pere Aragonès. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa, és a dir, PIMEC, no de la gran empresa, s'alerta de que tants no estan perjudicant el present i el futur de Catalunya. El seu president, Antoni Cañete, al Converses de COPE Catalunya i Andorra, és contundent. Falten acords polítics i pactes, Adrián García.
El president de la patronal PIMEC lamenta els constants debats entre els partits polítics que han provocat no prendre decisions en temes com la millora d'infraestructures.
Per nosaltres, el pitjor que pot passar i que passa és que darrerament estem davant de debats, i precisament avui assistim amunt, com és el tema de les Olimpiades, on no hem sigut capaços d'arribar a consensos que ens puguin permetre tindre un event que crec que és bo per tot, per al país, per la ciutadania, per l'economia i pel territori.
Cañete també ha mencionat que s'està produint un miratge amb l'alta demanda de contractació.
Estem veient en un moment de xoc de demanda una contractació, estem veient en un canvi legislatiu un determinat tipus de contractació, i lògicament estem passant més a contractació fixa, però el que no estem veient és tota aquesta qüestió que està en el substracte, que s'està produint i que ens vindrà a impactar en un espai de temps molt curt.
El cap de la patronal, a més, explica que la setmana que ve s'aprovarà una nova llei al Congrés contra la morositat de les empreses.
Si no solucionem el problema de pagaments, la nostra economia caurà com un castell de naipes. Una de cada tres empreses que va tancar la crisi anterior ho va fer directa o indirectament per culpa de la morositat. El fet que en la morositat, les empreses que tenen més força, que són més grans, abusin des de la seva posició de domini, és un risc per la nostra economia, per aquell castell de naipes.
Cañete reclama als governants a ser valents en prendre decisions i els ha recordat que les petites minories no poden condicionar els interessos generals.
i presó provisional sense fiança per l'home de 43 anys i de nacionalitat francesa, acusat de ruixar amb líquid inflamable a una parella de sense sostre a les Drassanes de Barcelona al matí del dia de Sant Joan. La causa està oberta per dos delictes en grau de tentativa i un d'incendi. Les primeres investigacions policials s'inclinen per descartar un presumpte delicte d'odi perquè els tres implicats es coneixien perquè eren habituals d'una narcosala pròxima al lloc dels fets. I al Lloret trobem la tragèdia en majúscules. Un home de 84 anys mort ofegat a un pou on va saltar per intentar salvar el seu gos, Jan Jordana.
Els fets van passar aquest dissabte al matí quan un veí va localitzar el seu cos i en va alertar els equips de recerca, que el buscaven des de divendres després que la família notifiqués la seva desaparició. L'home va ser vist per últim cop la tarda de la revetlla de Sant Joan a l'Avinguda de les Alegries passejant amb el seu gos, que també va morir ofegat. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra i la comitiva judicial. Encara s'investiguen les causes, però la policia treballa amb la hipòtesi d'una mort accidental. Els Mossos creuen que l'home va morir després d'intentar rescatar el seu gos.
Una tragèdia, sens dubte, en majúscules. Mentre s'ha evitat la tragèdia, aquesta nit al mar a Badalona, una noia ha estat rescatada. La noia feia un bany nocturn amb altres amics i no va saber tornar. Què és el que ha passat, Jan?
Els bombers van rescatar la matinada del dissabte una noia aferrada a una boia de la costa de Badalona que no podia tornar a la platja. L'incident va passar a la platja de l'estació de Badalona, on la jove, de 22 anys, feia un bany nocturn amb els seus amics. En perdre-la de vista i no poder-la localitzar, els seus companys van alertar els serveis d'emergència a les 4 del matí. Es van activar 6 dotacions equipades amb barques i focus fins que a les 6 del matí van localitzar la noia aferrada a una boia i en bon estat de salut, tot i que amb una lleugera hipotèrmia. La cap de Servei de Gestió d'Emergències de la Generalitat, Montse Font, lamenta el nombre de rescats i ofecs mortals, però exigeix seguir els consells per gaudir dels banys i la seguretat de les platges.
A la nit, amb que hi ha poca gent i amb que les condicions, a més, dels corrents marins no saps ben bé quines són, perquè no es veu, no tens una visió clara, doncs és sobretot no entrar ni molt endintre ni fer-ho sol. O sigui que fer-ho quan hi hagi més gent i si pot ser doncs, altres persones que estiguin pendents de tu, i que en qualsevol moment puguin avisar el 112.
En les darreres tasques de recerca i rescats efectius també han participat Salvament Marítim i el grup d'actuacions especials subaquàtic dels bombers.
Gràcies, Jan. Parlem ara de la crònica sindical. Els treballadors de l'aigua Fontvella de la planta de Sant Hilari Sacalm a la comarca de la Selva han anat a la vaga aquest matí. 138 treballadors de la fàbrica reclamen un augment del 13%. A més, anuncien, si no hi ha un acord, més mobilitzacions, Jaume Boquet.
Els treballadors han començat avui la vaga, que tindrà una durada de 4 dies fins dijous, amb la intenció que l'empresa fixi una nova data de mediació per tal de poder negociar un augment del sou. El president del comitè d'empresa, José María Fernández, ens explica la situació actual dels treballadors a la fàbrica.
Que portem 18 mesos sense pujada i on l'empresa ens vol donar doncs, una pujada d'un 3%. El dia d'avui, que portem 18 mesos sense tindre pujada i on perdem un important 12% de actual de l'IPC.
Tot i així, els camions han pogut seguir efectuant el seu treball. De fet, asseguren que la distribució seguirà activa durant tot el dia. Els treballadors han intentat fer un boicot contra els camions, bloquejant l'accés amb pneumàtics, però els Mossos d'Esquadra els hi han fet retirar. Finalment, el sindicat està a l'espera que l'empresa torni a convocar una nova jornada de mediació, però en cas que no sigui així, els treballadors no descarten noves mobilitzacions.
Comprar un pis sempre és una de les aventures vitals de la vida. Hi ha pisos suficients de nova planta a Catalunya, s'està revitalitzant el sector, els preus són ajustats, hi ha ombres, com la destinació del 30% per sòl social, la competència d'altres ciutats, l'increment de preus de matèries primeres, aquests temes i altres. A partir d'ara, després de la pausa, ens acompanyarà el president de l'Associació de Promotors de Catalunya, Xavier Vilajoana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Agradecer a mis compañeros, mis compañeras del Partido Popular.
Doy por hecho que usted sabe que el PP ha ganado las elecciones por mayoría absoluta. El resultado de estas elecciones es histórico y algunos lo califican de hazaña. Hazaña de un hombre, Juanma Moreno.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta oposición, sin duda, también debe ser una oposición contundente. Una
¿Ha habido un voto de censura al Partido Socialista? Seguramente sí, con Sánchez de fondo, que ya sabe lo que le espera. Ni siquiera le cabe el consuelo al socialismo de haber dado alas a Vox.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía,
en Herrera en COPE.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha indicadors econòmics claus que ensenyen la vitalitat o estancament d'una ciutat. Un d'ells és el mercat immobiliari. La construcció de noves promocions denota interès inversor i mercat. Catalunya està pujant les seves xifres, tot i que, evidentment, també hi ha diverses condicionalitats. Barcelona és una situació molt específica que no la resta de ciutats catalanes. Hores d'ara, l'obligació de reservar un 30% d'espai en cada promoció de més de 600 metres quadrats i la llei que limita el preu de lloguers impulsada per la Generalitat provoca inseguretat jurídica perquè totes dues normatives estan avui judicialitzades. També s'afegeix el preu dels materials. Saludem el president de l'Associació de Promotors de Catalunya, Xavier Vilajoana. Senyor Vilajoana, benvingut a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i bon migdia.
Hola, què tal? Bon dia.
Si posés un barem de molt bé, bé, regular, malament o molt malament, on inclouria vostè avui el sector de la promoció immobiliària a Catalunya?
Home, així en general, amb aquesta pregunta, jo diria que bé.
És a dir, que estem en una bona situació de noves promocions.
Sí, de moment sí, l'obra nova a nivell de Catalunya, eh? La veritat és que la demanda tira fort. És vital que hi ha incerteses, com el cost dels materials, les matèries primes, etc. Però quan la demanda empeny, doncs en principi no s'hauria de patir.
La clau, evidentment, és la demanda, que també és una demostració de la vitalitat que pot tenir doncs, una ciutat. Dins de les dues situacions que hi ha ara per part dels promotors, vostès han demanat reiteradament que el 30% de reserva de sòl, vostès considerarien que passés dels actuals 600 metres quadrats a promocions de 2.500 metres quadrats. Aquí seria una de les demandes de cara al futur, senyor Vilajoana?
Sí, de fet, ja fa temps que a l'administració competent i estem comunicant certs aspectes que creiem que millorarien l'objectiu final d'aquesta mida, d'aquesta mesura, de la qual mai hem estat en contra. Simplement sempre hem posat èmfasi en que es fes de tal manera que l'objectiu es dugués a terme i que els objectius que es pretenen s'aconseguissin. Precisament amb aquest canvi, amb un d'aquests dels canvis seria aquest, perquè tècnicament hi ha zones de la ciutat de Barcelona que aquests 600 metres fa inviable qualsevol transformació en aquest sentit.
És potser la ciutat de Barcelona una ciutat, evidentment, molt diferent a la resta de ciutats de Catalunya, per les seves particularitats, cada ciutat en té la seva, i per tant potser hi hauria una llei més específica que per Barcelona que no pas per altres ciutats?
Bueno, Barcelona, evidentment, té la morfologia que té, no? Està, diguéssim, limitada per mar i terra en dos de les seves vessants i pot créixer el que pot créixer. Per tant, s'ha d'enfatitzar molt amb les rehabilitacions i, clar, qualsevol edifici que es vulgui rehabilitar, que sigui de propietat vertical, si té més de 600 metres, obliga a fer aquesta transformació d'un 30% de pisos de protecció oficial. Això el que fa és la necessitat de rehabilitació de molts edificis, però és que, a més, tècnicament, per exemple, en barris com l'Eixample, això és molt difícil perquè arribar a un 30% per la morfologia pròpia tècnica de les pomes de l'Eixample, per exemple, això t'obligaria pràcticament o arribar a un 40% o 50% de protecció oficial o no arribar-hi o quedar-te amb un 20%. Per tant, jo crec que tots aquests aspectes s'han de tenir molt en compte quan, es tira endavant una normativa d'aquest tipus.
També la llei que limita el preu dels lloguers impulsada per la Generalitat es troba més d'ara amb un recurs judicial. Tot i això, doncs, els lloguers s'estan disparant. Aquesta també és una realitat del sector.
Doncs sí, la veritat és que és una conseqüència bastant lògica, no?, de que si es regula de tal manera que es provoca una reducció de l'oferta, doncs els preus acostumen a pujar. La veritat és que constant canvis normatius que s'està produint tant a nivell de l'Ajuntament de Barcelona com a nivell de Catalunya no faciliten ni la inversió ni l'activitat en el nostre sector.
Per tant, aquí demanaria ja, d'una vegada per totes, seguretat jurídica, això sí, per veure quines són les cartes de cara al futur.
Sí, és evident. La veritat és que el nostre sector és un sector d'un procés de maduració de mig termini, de 3-4 anys, i el que no pot fer és que quan s'inicia una operació, durant el període aquest d'execució, doncs et canviïn les normes de joc, no? Bé, això genera molta inseguretat, ja se sap que les inversions són porugues i necessiten, sobretot, estabilitat.
Vostè m'ha parlat anteriorment que el sector està bé en un bon estat, tot i que, evidentment, sempre hi ha, al parlar de 3 o 4 anys de les operacions dins del que seria la particularitat d'aquest sector, sempre hi ha, evidentment, moltes condicionants. Un seriós és d'ara la guerra d'Ucrania i la inflació de preus de materials. Està afectant també, suposo, amb el preu final, no?, de les promocions.
Bé, de moment, al final, el preu final de les promocions depèn molt del preu que t'accepta el propi mercat. Però és cert que si aquesta tendència inflacionista amb els costos, al final s'acabarà repercutint en els preus de venda. Si això segueix aquest ritme, doncs potser estem pensant d'un 4-5% dels preus de venda. Però hem d'esperar a veure com evoluciona el tema de la guerra, el preu de l'energia, però jo crec que a la llarga s'haurà de repercutir en el preu final.
Avui hem conegut que l'Agència Catalana d'Habitatge ha xifrat en 1.028 el número de vivendes ocupades il·legalment del seu parc. És un 4,6% del total de vivendes que estan gestionades per l'Agència Catalana d'Habitatge. Catalunya acumula el 42% de denúncies d'ocupació de tota Espanya. Distorsiona que hi hagi ocupacions a l'hora del mercat immobiliari, president?
La veritat és que és un tema molt preocupant, perquè, com molt bé has dit, no només es tracta d'ocupacions en el sector privat, no?, de promocions o d'habitatges de particulars, sinó que, a més, afecten precisament a habitatges de l'administració que precisament estan al servei de les famílies més vulnerables. Aleshores, pot haver-hi famílies vulnerables que realment ho necessiten, que estan seguint els processos habituals i convenients a l'hora d'apuntar-se en aquest registre i, la veritat, no hi poden accedir perquè hi ha un gran nombre de vivendes que han estat ocupades il·legalment.
Vostès què demanarien, en aquest cas, un endurriment de la llei o quina seria la solució que plantegen per evitar les ocupacions que distorsionen el mercat?
Sí, la veritat és que el que necessitem és una llei que empari a les forces de seguretat que la seva actuació pugui ser ràpida. És veritat que les dues lleis principals que marquen l'actuació davant d'aquestes ocupacions són d'àmbit estatal, però és veritat que a nivell municipal, doncs també cada municipi hauria de facilitar com a mínim les actuacions amb la màxima celeritat.
President de l'Associació de Promotors de Catalunya, Xavier Vilajoana, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i analitzar aquest important sector de l'economia. Gràcies i bon migdia.
Moltes gràcies a vostès.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més actualitat, està aquí entre nosaltres. Tothom sap de persones que s'estan contagiant de Covid. I avui el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, doncs ha encès la senyal d'alarma. Diu que estan creixent les hospitalitzacions, especialment a la unitat de crítics, que són les més preocupants. Que si a principis de juny hi havia 20 persones ingressades, avui hi ha 40. És a dir, que s'han doblat. Especialment preocupa la afectació que hi ha als majors de 60 anys i ja parla de que les noves variants d'Omicron comencen a ser les majoritàries amb un 60% dels casos i que seran d'aquí poques setmanes pràcticament el 100%. Toc, per tant, en d'alerta del conseller amb la Covid, Alejandro Bordoy.
Per l'augment de la Covid les últimes setmanes i com està afectant a l'atenció mèdica i hospitalària. Per això ha demanat a les persones grans i vulnerables que duguin mascareta en llocs tancats i poc ventilats. Ha recomanat als casos lleus que no vagin al CAP, sinó que prenguin antitèrmics i es quedin a casa, sense ni tan sols fer-se un test Covid. Arguimon s'ha mostrat especialment preocupat per l'ocupació de les UCIs, que gairebé s'ha doblat, i en els pacients a planta amb Covid, que s'han d'aïllar i obliguen a tancar altres llits, cosa que dificulta les gestions dels centres. Argimon creu que la situació és especialment fràgil, doncs aquest repunt de casos coincideix amb les vacances dels sanitaris.
La nostra gent, els nostres professionals necessiten descansar i des d'aquest punt de vista, doncs, sí, preocupa. A l'atenció de crítics, perquè es faci una idea, la primera setmana de juny, cap al 3-4 de juny, ara ho dic de memòria, però més o menys cap a aquestes dates, estàvem amb 26 persones a les UCIs, 26, i avui estem a data d'avui, aquest matí, a 46.
També han admès que les variants BA4 i BA5 ja són el 60% dels casos actuals, però que segurament arribaran al 100% en poques setmanes. Tot i que són més transmissibles, no semblen més greus. També ha explicat que el 50% dels virus que circulen actualment a Catalunya són de Covid i, per tant, és molt probable que les persones amb símptomes lleus, com mal de cap i aixafament, tinguin Covid.
I la Conselleria de Drets Socials destina 1,4 milions d'euros en beques per la inscripció en activitats d'oci educatiu aquest estiu. A més, presenta dues novetats. Quines són, Àngel Lemus?
Un estudi sobre el lleure educatiu i una visió sobre la salut emocional són les dues novetats que portaran per a aquesta campanya d'estiu. L'estudi tractarà d'una enquesta que realitzarà 500 infants i adolescents per valorar el funcionament del lleure a Catalunya i veure en detall les necessitats i valoracions per millorar aquest servei. L'altra proposta tracta d'una formació per 50 monitors per treballar la salut emocional dels infants. En suport al poble ucranià, 400 places de colònia estaran destinades als joves d'aquest país. Així ho ha anunciat la consellera Violant Cervera, que espera arribar a la majoria de nens i nenes vulnerables. Enguany, del 1.400.000 euros que es donaran aquest any en beques, 250.000 euros més que l'any passat, la majoria estarà destinat a financiar activitats de lleure, mentre que la resta ajudarà a becar els infants del programa L'Estiu és Teu. Violant Cervera sobre el lleure educatiu.
Tot el que fa referència al lleure educatiu és molt important i és molt important perquè considerem que forma part de la vida dels nostres nens i nenes. Aquesta necessitat de poder fer aquestes vacances merescudes, però a més fer-les doncs, en un entorn on l'educació, en els valors, doncs, és una de les nostres prioritats.
Es preveu que aquest any 129.000 joves participin en aquestes activitats, unes xifres que qualifiquen de molt bones i similars a les que van viure abans de la pandèmia.
I d'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home i una dona de 31 i 33 anys que es feien passar per revisors de la llum i el gas per robar a gent d'edat avançada. Les víctimes rebien una trucada d'una suposada companyia que ha de fer una revisió al seu domicili i un cop a dins, un dels lladres entretenia les víctimes a la cuina mentre l'altre buscava joies i diners per les habitacions. A més, amb l'excusa de no haver de pagar 300 euros per aquest falsejat servei, els feien donar el PIN de la llibreta o la targeta. Si s'hi negaven, actuaven amb violència perquè els proporcionessin el número. Un dels arrestats ha ingressat a la presó acusat de robatori violent, dos furts i un delicte d'estafa, mentre que la dona ha quedat en llibertat amb càrrecs per robatori violent. Sempre molt en compte, doncs, amb aquesta estafa que en moltes ocasions succeeix. Posem el punt i final. Arriba Línia COPE a les 3, Pilar García Muñiz i tot l'equip d'informatius COPE 3 i 5, Esports COPE Catalunya. Gràcies, adéu-siau, fins després.